Hola, bona tarda, són les 8.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio. Amb Carme Clèries.
El tauro gris que s'havia vist els últims dies ha tocat de la sorra a la platja del Miracle a Tarragona l'han pogut capturar finalment a mitja tarda. Els banyistes s'havien acostumat a veure'l puntualment a les 8 del matí i les 5 de la tarda. Els tècnics miraran d'esbrinar ara per què s'havia convertit en hoste habitual d'aquesta platja. Sembla que la captura del tauró no ha estat fàcil. Tarragona, Colla, Ballester, bona tarda, com ha anat?
Doncs molt ràpid i després de moltes hores d'espera i d'un intent fallit al matí. L'han capturat entre quatre, agafant-lo ben fora, tocada la sorra i amb l'ajuda d'un salabre. Dos dels quatre tècnics tenen ferides lleus perquè el tauró no s'hi ha vingut, vaja, que s'hi ha resistit tant com ha pogut. Ara viatja per la P7 en un vehicle adaptat i en direcció a l'Aquàrium de Barcelona.
L'huracadín continua la seva trajectòria cap a Mèxic i els experts alerten que avui pot arribar a la categoria 5, la màxima de l'escala Saffir-Simpson, és a dir, potencialment catastròfic amb vents de prop de 240 km/h. Mèxic es troba, doncs, en estat de màxima alerta, tot i que les previsions indiquen que l'huracà tocarà terra en una zona poc poblada i no afectarà gaire les zones més turístiques. És per això que les autoritats han decidit no evacuar els 7.000 turistes espanyols que hi són. Això és el que ha explicat a Catalunya Ràdio el director de Protecció Civil de l'estat mexicà de Quintana Roo, Nemesio Medina.
No quedarían afectadas. Van a tener unos vientos, ¿verdad?, pero no muy fuertes, de 120-130 kilómetros por hora, que son comunes cuando hay algún temporal, pero no van a ser afectadas en lo mínimo, así es.
Tot i això, alguns turistes que han decidit deixar el país abans de l'arribada del DIN s'han queixat de la poca informació que han rebut per part de les autoritats espanyoles. Al Perú, mentrestant, la situació continua sent desesperada, l'ajuda humanitària hi arriba en comptagotes i els damnificats no tenen cobertes les necessitats bàsiques per fer front al desastre, sobretot a les zones rurals. El govern manté que l'assistència als damnificats es fa correctament. A la zona més afectada ja no es compta trobar més persones en vida. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
Sí, les màquines excavadores treballen sense descans per netejar les zones devastades plenes de runes mentre els equips de rescat ja han deixat de buscar víctimes mortals. L'ajut humanitari provinent d'una desena de països arriba constantment a Lima i a Pisco mentre el seu repartiment no es fa de manera equitativa. Els que viuen en zones rurals, per exemple, encara esperen un cop de mà.
Noves discrepàncies entre Alberto Ruiz Gallardón i l'aparell del Partit Popular. L'alcalde de Madrid s'ha tornat a oferir per anar a les llistes al Congrés i ha repetit que el partit hauria de moderar el seu discurs de cara a les generals. Sentiu el que li ha respost al secretari general dels Populars.
¿Cuáles son los intereses del señor Gallardón? Ya los conocemos, lo ha dicho en repetidas ocasiones, pero, insisto, en este momento ese proceso no está abierto y lo abriremos cuando convenga al partido, fundamentalmente, además, cuando se convoquen las elecciones generales, que, por cierto, todavía no se han convocado.
I fora de les nostres fronteres, el president francès Nicolas Sarkozy ha tornat al despatx i la primera decisió que ha pres París Maria Rovira ha estat accelerar les noves mesures contra els delinqüents sexuals reincidents. Aquesta rapidesa, però, no és casual, Maria.
Doncs, de fet, no ve condicionada per l'escàndol provocat arran del segrest i violació la setmana passada d'un nen de 5 anys per un delinqüent sexual condemnat diverses vegades i que acabava de sortir de la presó, un cas que va evidenciar disfuncions judicials i de seguiment mèdic. El president francès ha anunciat més seguiment en aquests delinqüents, que no podran sortir un cop acabada la condemna fins que es demostri mèdicament que no són un perill i, mentrestant, quedaran internats en hospitals tancats especials. El primer es construirà a Lió el 2009.
Les notícies més pròximes arribaran quan faltin 5 minuts per 2:15. De nou, sapiguem quins són els arguments més destacats. Hem conegut ja el de Tarragona, anem a Lleida per Joan Álvarez.
Els bombers de la Generalitat han trobat aquest migdia el cos sense vida del jove de Tarragona d'origen colombià ofegat ahir al riu Segre, Camarasa, a la Noguera. El cadàver l'ha localitzat l'helicòpter dels bombers a pocs metres d'on havia desaparegut.
Girona, Isabel Joanola.
La societat que gestiona la Marina d'Empuria Brava, l'Alt Empordà, ha destacat la ràpida actuació dels bombers que ha evitat avui a la matinada que el nombre d'embarcacions cremades hagi estat més gran. Els Mossos investiguen les causes del foc que ha destruït quatre velers d'entre 7 i 12 metres d'eslora.
Acabem a Barcelona, Gerard López.
Una de les principals vies circulatòries de Manresa, el passeig de Pere III, està parcialment tallada al trànsit almenys durant una setmana a causa dels efectes de les últimes pluges. L'aigua va desbordar la xarxa de clavegueram i va rebentar part de la calçada.
I a 2:15 serà l'hora del Força Esports. Amb quins temes, Òscar Fernández?
Hola, bona tarda. Connectarem amb l'entrenament del Barça, que comença a preparar el debut a la Lliga en quadro perquè les seleccions internacionals internacionals tenen 12 futbolistes blaugrana concentrats. La novetat d'avui és que França ha permès tornar Lilian Thuram, que té molèsties físiques en un turmell i ja és de tornada a Barcelona. A l'Espanyol també lesions. Tamudo estarà de baixa una setmana més del que es preveia. Es perdrà els dos primers partits de Lliga. A més, David García estarà 2 mesos de baixa perquè té hepatitis A. A més, fora del futbol, Toni Bou ha guanyat avui el Mundial de Trial a l'aire lliure, perquè s'ha suspès una prova i ningú el pot atrapar ja a la classificació. I repassarem també l'inici de la pretemporada de bàsquet. Els 4 equips catalans de la Lliga ACB han començat avui dilluns els entrenaments.
Avui el temps ha millorat respecte ahir, ens ha donat una treva, però sembla que no ens podem confiar. Jofre Genoé, bona tarda.
Bona tarda, doncs així és. Esperem que al llarg del dia demà el temps torni a empitjorar, sobretot a partir de la tarda amb el reforçament d'aquesta entrada d'aire fred en alçada. És a dir, que al llarg de la tarda d'aquest dimarts els ruixats i les tempestes podran estendre's a gran part de l'extrem nord del país i fins i tot ja de cara a la nit i fins al matí de dimecres també podrien arribar en punts de la mateixa costa. A partir de dimecres a la tarda sí que ja la millora serà definitiva. De moment, per les immediates hores parlarem de l'arribada d'alguns plogims a l'extrem nord del país, sobretot en àrees de muntanya, del Pirineu, que al llarg d'aquesta nit aniran a menys i, per tant, demà al matí podrien fins i tot guanyar terreny les clarianes.
I ens falta per conèixer la situació del trànsit.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
RAC, Gemma Villaverde, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs fa poca estona hi ha hagut un accident a la Nacional 2 al seu pas per Tordera que encara no provoca retencions, però obliga a donar pas alternatiu als vehicles que circulen per la via. Pel que fa a la resta de la xarxa viària, trobem 3 quilòmetres de lentitud i aturades a la P7 a la Jonquera per creuar cap a França. I un dia més hem de destacar intensitat a la C31 entre Mont-ras i Palamós. Aquesta via, juntament amb la C35 entre Vidreres i Llagostera, presenta força volum de trànsit que es veu agreujat per les obres de desdoblament que es duen a terme a la via. De moment això és tot des del RAC. Bona tarda.
A l'hora de vendre el vostre habitatge, Don Piso marca la diferència. Amb la valoració més rendible, l'equip més professional i màxima rapidesa i seguretat en la venda. Don Piso, 922-22-22.
Són les 8 i 7 minuts, ens hi posem de seguida.
Catalunya Vespre.
Com us dèiem, finalment 4 especialistes han capturat aquesta tarda el tauró que des de feia unes setmanes s'acostava a la sorra de la platja del Miracle de Tarragona. El tauró viatja ara en un vehicle especial en direcció a l'Aquàrium de Barcelona, on miraran quin és el seu estat. Després es podria decidir que tornés al mar. Tarragona, Colla Ballester, bona tarda de nou.
Bona tarda. El segon intent s'ha pogut capturar el tauró quan fins i tot ja s'havia demanat l'ajuda a la Confraria de Pescadors de Tarragona. Cap a les 7 de la tarda, 4 especialistes, 3 de l'Aquàrium i un de la Creu Roja, han aconseguit reduir-lo. 2 d'ells han acabat amb ferides lleus, ja que malgrat que el tauró és d'una espècie no perillosa, quan s'ha sentit atrapat ha intentat fugir, com explica l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.
Han patit petites ferides, una en el tòrax i l'altra a la cara, però sembla que no tenen massa gravetat. L'únic que demostra que, efectivament, el tauró podia tenir reaccions agressives si se l'empaitava. S'hi ha girat de manera molt violenta, a més. Per tant, això és també el que esperàvem, també el que ens havien dit els tècnics. Per això havíem pres aquestes mesures de precaució pels banyistes, perquè si bé no era una espècie agressiva, sí que en situació d'assetjament podia tenir reaccions violentes.
Un vehicle amb una cisterna se l'han portat ràpidament cap a Barcelona, escortat durant tot el trajecte de la P7 per una unitat de trànsit dels Mossos per tal d'assegurar un viatge el més ràpid possible. El vehicle està especialment preparat per preservar la seva seguretat. Jordi Inglés és un dels responsables de l'Aquàrium.
El portem amb un dipòsit d'aigua suficientment ample, li saturem d'oxigen a l'aigua i posem una bomba que recircula l'aigua perquè ell, estant en una situació més estàtica, pugui respirar igual. I a més, al portar saturat d'oxigen, doncs, amb certes garanties pot arribar tranquil·lament a l'Aquàrium.
Ara l'Aquàrium li farà revisions i si està en bones condicions podria tornar al mar.
Gràcies, Colla. Bona tarda.
Bona tarda.
Alerta màxima a les costes de Mèxic davant la imminent arribada de l'huracà Dean. El cicló és a menys de 600 quilòmetres al sud-est de Cancún i es preveu que aquesta matinada toqui terra a la península del Yucatán, convertit en un huracà de la màxima categoria. Les autoritats mexicanes, però, han pres totes les precaucions i la població i els turistes es preparen per rebre'l amb les màximes mesures de seguretat. Gemma Bonet.
L'ull de l'huracà té un diàmetre d'uns 28 quilòmetres i porta vents sostinguts de 240 quilòmetres per hora amb ratxes que arriben fins als 300. Si manté la trajectòria, entrarà pel sud de l'estat de Quintana Roo, entre les 2 i les 4 de la matinada, hora nostra. Totes les alertes estan activades i els ciutadans de la zona es preparen perquè el cicló els afecti el menys possible.
Estamos protegiendo y estamos fortaleciendo los cristales de aquí de Peyot. Estamos empezando contra la contingencia que se avecina del huracán.
La
compras de alimentos para la casa, de que es pan, jamón, enlatados, leche, lo que se pueda.
Mentrestant, els 7.000 turistes espanyols que encara són a Cancún no els evacuaran. Les autoritats mexicanes preveuen que el DIN no afecti directament la zona i consideren que tot està sota control. De fet, el director de Protecció Civil de l'estat mexicà de Quintana Roo, Nemesio Medina, ha explicat en declaracions a Catalunya Ràdio que l'huracà no afectarà concretament la zona més turística.
Tenemos una gran ventaja, por decirlo así. Va a entrar por una zona prácticamente despoblada en la parte sur del estado. Va a ser afectada únicamente en una gran población que se llama Chetumal, con vientos del orden de los 250 kilómetros por hora.
Per als qui preveien viatjar a la zona afectada per l'huracà els pròxims dies, la majoria d'agències de viatges els ofereixen un canvi de destinació o bé retornar-los els diners.
I aquesta tarda arribava a l'aeroport del Prat un vol directe a Cancún-Barcelona amb alguns dels turistes catalans que estiuejaven a la península de Yucatán. La majoria destaquen el contrast entre la bona organització de la societat mexicana davant l'arribada del DIN, d'una banda, i per l'altra la falta d'informació per part de l'ambaixada i de les agències de viatges espanyola de l'altra, Lourdes Gata.
La queixa generalitzada pocs minuts després d'aterrar a l'aeroport del Prat ha estat sobre la passivitat de l'ambaixada espanyola, ho explicaven turistes com en Xavier Pérez.
Ves las otras embajadas como la americana o la inglesa, que no son los ciudadanos que se ponen en contacto con ellos, sino que son las embajadas que se ponen en contacto con los mismos ciudadanos diciendo que han enviado aviones por si quieren volver a su país.
Tot i això, la sensació a Mèxic, segons testimonis com el del Sergi Canyelles, és que la situació està controlada.
La gent està preparada allí per aquestes coses i no ens dona cap problema.
Es preparen, però de moment...
A més d'aquest avió de la companyia Airplus Comet que ha aterrat al Prat, dos vols més de les companyies Cyberworld i Air Europa han arribat a l'aeroport de Barajas amb 500 passatgers més.
I una parella catalana està desapareguda des de dijous passat a Hondures, segons ha informat l'ambaixada espanyola en aquest país. L'home de 49 anys i la seva companya de 46 van sortir a navegar en piragua i ja no van tornar a la casa on s'allotjaven. L'endemà de la desaparició es va activar un dispositiu de recerca de Francesc Romaní i Carme Arenes que tenien una casa llogada a l'illa de Roatán. L'equip format per dues embarcacions de l'armada hondurenya, tres helicòpters i un hidroavió, però només van localitzar un dels dos caiacs embolcats. Segons fonts diplomàtiques, però, es mantenen les esperances que puguin continuar en vida, ja que hi ha la possibilitat que s'hagin refugiat en algun cai de la zona. I hem de tornar per un dia més perquè el govern peruà manté que l'assistència als damnificats pel terratrèmol es fa correctament, tot i la desorganització de les primeres 72 hores. Els afectats i les ONG, en canvi, continuen denunciant que en moltes zones rurals l'ajuda no arriba i que han de viure a la intempèrie. Catalunya Ràdio, corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca, bona tarda.
Hola, bona tarda. El govern peruà ha rebut força crítiques de cooperants i rescatadors per la poca agilitat amb la que està arribant l'abundant ajut humanitari que ha arribat al país i que s'ha de distribuir des dels col·lapsats aeroports de Lima i Pisco. Les cues de damnificats per aconseguir mantes, menjar i aigua són diàries i eternes que acaben fent perdre la paciència als damnificats. A Pisco, Ica i Chincha, les tasques de rescat han acabat per donar pas a les màquines excavadores que netegen de runa els carrers devastats. Els rescatadors catalans del grup Canica Nou tornaran en les properes hores via Buenos Aires cap a Barcelona, deixant enrere un panorama desolador. Ja no són necessaris, sembla ser. Sentim Montse Terrissa, membre de Canou.
Ells ara mateix estan a Lima i el que volen fer ja és tornar avui, sí, perquè les excavadores ara ja estan derruint els edificis, llavors la seva feina ja s'ha acabat. Marxen ells i marxen els altres equips.
Ara un dels més grans perills són les epidèmies, i és que la higiene és quasi nul·la amb milers de damnificats dormint al carrer com indigents.
Arribem pràcticament a un quart de nou. El Centre de Coordinació Ferroviària que el Ministeri de Foment ha instaurat a Barcelona per millorar les rodalies ha començat a definir, encara que tímidament, algunes de les actuacions previstes. S'augmentarà el manteniment de trens i catenàries i també es posaran en servei dues locomotores per retirar el més ràpid possible els trens averiats. Gerard López.
El secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morlán, ha anunciat que les revisions habituals de trens i de catenàries es faran ara cada dia i, a més amb més personal. També es crearan unes brigades de reparació de catenària distribuïdes distribuïdes per punts, els més crítics de la xarxa, però de moment no ha transcendit ni quanta gent s'hi destinarà ni tampoc quins són aquests punts crítics. El que sí que s'ha concretat és la posada en marxa d'unes locomotores dièsel, molt possiblement a l'Hospitalet i Sant Andreu, per retirar amb rapidesa els trens avariats als túnels.
Lo que harán será arrastrar de los trenes que no tienen electricidad, quitarlos de la vía y facilitar que se pueda recuperar el servicio ferroviario, sobre todo y muy especialmente pues en túneles y desde luego en el resto de los trazados donde no tengamos otra alternativa para que se pueda mantener el servicio ferroviario.
Morland també ha demanat un informe per conèixer l'origen de les avaries per falta de subministrament de corrent. L'objectiu, segons ha dit, no és criminalitzar les companyies elèctriques, sinó saber quines són les responsabilitats de cadascun.
I avui hem conegut noves discrepàncies entre Alberto Ruiz Gallardón i la parella del Partit Popular. L'alcalde de Madrid ha apostat perquè la seva formació moderi el discurs per atreure nous votants de cara a les eleccions generals i s'ha postulat de nou per anar a les llistes al Congrés. Li ha respost ràpidament Ángel Acebes perquè encara no és hora d'obrir aquest tipus de debats. Catalunya Ràdio Madrid, Joan Rossinyol, bona tarda.
Bona tarda. En una entrevista a l'agència EFE, Gallardón ha tornat a reivindicar les seves tesis habituals, és a dir, la voluntat d'anar a les llistes al Congrés, al costat de Rajoy, i la idea que el Partit Popular ha de tenir un discurs més centrista.
No basta con ofrecer un proyecto pragmático de gestión, de resolución de los conflictos y de respuesta a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos, que también, además de todo eso, nosotros tenemos que levantar con energía la bandera de la moderación.
Uns comentaris que no han agradat a la direcció del partit i a dirigents pròxims a l'aparell com Esperanza Aguirre o María Sangil. El secretari general del PP, Ángel Acebes, ha volgut tallar d'arrel la polèmica.
¿Cuáles son los intereses del señor Gallardón? Ya los conocemos, lo ha dicho en repetidas ocasiones, pero, insisto, en este momento ese proceso no está abierto y lo abriremos cuando convenga al partido, fundamentalmente, además, cuando se convoquen las elecciones generales, que, por cierto, todavía no se han convocado.
El PSOE ha girat la mirada cap a Rajoy i li recomana que posi ordre al seu partit i cita casos com les renúncies de Jaume Matas i Josep Piqué, tots dos, per cert, bons amics de Gallardón.
Doncs, mentrestant, l'expresident d'Esquerra Republicana, Heribert Barrera, defensa la política del peix al cove que va dur a terme Jordi Pujol per negociar amb Madrid. En contraposició, diu, amb l'estratègia de l'actual govern, Esteve Sala.
Sí, la Barrera considera que l'estratègia de CiU és més profitosa per Catalunya que la del govern del PSC, Esquerra Iniciativa, Esquerra Alternativa, segons ha dit avui a la Universitat Catalana d'Estiu.
La política de Convergència, la política del president Pujol, del peix al cove, hi havia unes contrapartides, de vegades poc proporcionades a les concessions fetes, però sempre alguna contrapartida. Desgraciadament, aquests últims anys no els he vist, aquestes contrapartides.
Barrera ha tornat a recomanar a Esquerra, el seu partit, que canviï d'estratègia i de dirigents.
Entrem en crònica internacional. França accelerarà l'enduriment de les mesures contra els delinqüents sexuals arran de l'escàndol per un pedòfil reincident que va violar un nen de 5 anys poc després de sortir de la presó. Aquest cas era una de les prioritats de la reunió d'avui del president francès Nicolas Sarkozy amb els ministres del govern. Ha estat la primera després de les vacances d'estiu i ha servit per abordar algunes de les reformes estrella que va prometre Sarkozy. Catalunya Ràdio, París, Maria Rovira.
Bona tarda. El president francès ha vist abans d'aplicar la seva nova llei contra la reincidència i els delictes sexuals com la bateria de mesures quedaven insuficients davant el cas del segrest i violació la setmana passada d'un nen de 5 anys per part d'un pederasta acabat de sortir de la presó. La polèmica s'ha agreujat quan s'ha sabut que un metge del centre penitenciari havia reconegut haver-li prescrit Viagra, al·legant que no coneixia el seu historial. Davant d'aquestes disfuncions, Nicolas Sarkozy ha anunciat un reforçament del seguiment mèdic i ha reafirmat la creació d'hospitals tancats especials per delinqüents sexuals. El primer a Lió, el 2009, on aniran a acabar la condemna si es demostra que mèdicament encara són un perill.
Aquells que acceptin el seguiment mèdic obtindran permisos per sortir dels hospitals presons, però ho faran amb un braçalet electrònic i amb un tractament hormonal, que es pot anomenar, vulguin o no, castració química. No tinc por de les paraules. No es pot deixar en llibertat uns depredadors.
A la seva accelerada represa política, Sarkozy també ha tractat de l'espinós projecte de llei de la immigració amb el rerefons de les expulsions de famílies sense papers que s'han reiniciat aquest estiu en polèmica, sobretot després del cas d'un nen rus que va quedar en coma quan va caure d'un balcó seguint el seu pare, que fugia quan la policia es va presentar al domicili.
I encara un apunt més de l'àmbit internacional. A l'Iraq han assassinat un altre governador provincial, el segon de les dues últimes setmanes. Això coincideix amb la primera visita d'un ministre d'Afers Estrangers francès des de la invasió dels Estats Units al 2003. Són un quart de nou i quatre minuts del vespre. Anem a les borses.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
El Fons Monetari Internacional i la Comissió Europea coincideixen a valorar la calma que sembla haver-se tornat a instal·lar als mercats. En tot cas, Sergi Roca porta matisos diferents al voltant de la crisi hipotecària dels Estats Units.
Sí, el director gerent del Fons Monetari Internacional, Rodrigo Rato, troba molt adequada la resposta dels bancs centrals d'arreu del món davant la crisi hipotecària dels Estats Units. Avui mateix, la Reserva Federal Nord-Americana ha injectat 3.500 milions de dòlars més al mercat. Rato entén que la mala situació creada per les hipoteques del risc tindrà un impacte negatiu en el creixement econòmic, però afegeix que les perspectives per l'economia mundial continuen sent bones. Mentrestant, la Comissió Europea diu que encara és massa aviat per dir si aquesta crisi tindrà o no un impacte sobre l'economia comunitària i assegura més que segueix atentament la situació.
I els mercats borsaris han començat la setmana amb guanys moderats, però encara amb un ull posat a la crisi hipotecària dels Estats Units.
Després d'una setmana molt moguda, aquesta ha començat amb poc moviment als parquets europeus, que es mantenen a l'expectativa. L'IBEX 35 espanyol ha sumat un 0,22% i s'ha quedat a prop dels 14.300 punts. El millor comportament ha estat per Ferrovial, amb un 4,1%. En canvi, Colonial ha perdut un 1,6%. Això mentre els principals bancs tenien pèrdues mínimes després de saber-se que el propietari d'Inditex, Amancio Ortega, ha reduït la seva participació al Santander i, en canvi, ha multiplicat per 7 la inversió al BBVA. A la resta d'Europa, Londres ha guanyat dues dècimes, Frankfurt ha pujat un 0,4% i París un 0,7%. Al mercat de divises, un euro costa un dòlar amb 35 centaus.
La paraula inversió està situada a la pàgina 1076 del diccionari, a la segona columna de la dreta després d'inversemblant i abans d'invertebrat. El significat més interessant es troba en la primera posició.
Si ho vols saber tot sobre el millor lloc per a les seves inversions, confiï en Gaesco. L'aconsellarem sobre quina cartera s'adequa al seu perfil i gestionarem les seves inversions de la manera més eficaç i rendible. Informis al 902-237-237 o a gaesco.com. Gaesco, l'experiència és capital.
Catalunya Vespre.
Un quart i mig de nou, la històrica operació Valquíria, organitzada per diversos alts comandaments de l'exèrcit nazi per atemptar contra el dictador Adolf Hitler, està sent portada a la gran pantalla per Hollywood. Abans, però, l'equip de la pel·lícula, amb Tom Cruise al capdavant, haurà d'acabar la seva feina, una cosa que, pel que sembla, no serà fàcil. Un greu accident, amb prop d'una dotzena de ferits, ha tornat a aturar-ne el rodatge. Anem fins a Berlín, Oriol Serra.
El rodatge berlinès de Valquíria, el que serà el pròxim llargmetratge protagonitzat per l'actor nord-americà Tom Cruise, ha patit un nou entrebanc després que aquest cap de setmana un camió militar carregat amb una vintena de figurants vestits de soldats de l'exèrcit nazi volqués en agafar una corba a les proximitats de l'edifici que durant el Tercer Reich va acollir el Ministeri de l'Aire, actualment seu del Ministeri Federal de Finances, a la Wilhelmstrasse de Berlín. Ja fa setmanes que Tom Cruise i la seva família estan instal·lats a la capital alemanya i gairebé cada pas que fan és motiu de controvèrsia. Ben al contrari del que succeeix amb Brad Pitt, ara també instal·lat a Berlín. Les autoritats locals no veuen amb bons ulls la presència del protagonista Top Gun a la ciutat. El motiu és la seva estreta vinculació amb l'Església de la Cienciologia, la qual compta amb tot un edifici al barri de Charlottenburg. Tot i que fons del Ministeri de Finances aleguen que es tracta de respectar un lloc tan sensible per la història alemanya, tot apunta que la pertanyença de Cruise a la cienciologia ha impedit al director de la pel·lícula Bryan Singer obtenir el permís de rodatge al Vendler Block, l'indret on el militar Klaus Graf Schenk von Stauffenberg va ser afusellat al costat de tres homes més per haver intentat matar el dictador Adolf Hitler. Tant la classe política berlinesa com els propis descendents de Stauffenberg no veuen amb bons ulls que Cruise es posi la pell del protagonista de l'únic atemptat contra Hitler. En qualsevol cas, la pel·lícula sobre l'atemptat frustrat contra el Führer, dut a terme el 20 de juliol del 1944, emmarcat en la històrica Operació Valquíria, es continuarà rodant a diferents localitzacions repartides entre Berlín i Brandenburg fins a finals d'octubre, i l'ex de Nicole Kidman i Penélope Cruz interpretarà un dels pocs nazis que es va sublevar contra Hitler.
Si mai heu pensat que la mala sort us acompanya, al Versus Teatre de Barcelona teniu l'oportunitat de trobar-hi una solució. A partir de demà s'hi representa teràpia de grup per agafes dins de la programació del festival Avantime. El director Gilbert Bosch assegura que l'obra vol capgirar el pessimisme que sovint ens obsessiona.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
5 minuts per 8:45, comencem amb les notícies més pròximes, les de les comarques de Barcelona. L'aixecament d'un bon tros de calçada en un dels carrers més transitats de Manresa, tocat del passeig, posa en evidència el mal estat del clavegram de la capital del Bages. La xarxa es va desbordar per una intensa pluja que ha dut més conseqüències negatives a la ciutat. Catalunya Ràdio Manresa, Ricard Oliva.
A les tradicionals obres d'agost a la capital del Bages cal afegir-hi els enrenous, alguns ja habituals, que van deixar ahir els 73 litres per metre quadrat caiguts en poc més d'una hora. El més espectacular a la plaça de Cristrei, entre el passeig i la prolongació Guimarà, sector que pot estar tallat al trànsit una setmana. El clavegram, bastant malmès d'aquesta zona, no va poder engolir tanta aigua i va acabar rebentant més de 6 metres de carrer. Joan Vinyes, regidor de Via Pública de Manresa, ha parlat per Catalunya Informació.
En aquests moments els tècnics municipals estan avaluant els danys i les reparacions que s'haurien de fer, i en les properes hores, quan tinguem feta l'avaluació i també la possibilitat de fer una actuació ràpida, donat que ens trobem en un mes una mica difícil, el mes d'agost, en les properes hores tindrem tota la informació per saber si podem fer una actuació el més ràpida possible.
Des de quarts de 5 d'aquesta tarda ha quedat del tot restablerta la circulació a la zona del túnel de les Bases, un clàssic dels carrers anegats quan plou amb una certa intensitat.
El president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, denuncia la instal·lació de paradetes pro-etarres al barri de Gràcia i reclama a l'alcalde que això no es repeteixi a Sants. També acusa Jordi Hereu de relaxació i deixadesa per no haver-se reunit abans amb les elèctriques, Gerard.
Fernández Díaz afirma que l'Ajuntament és més permissiu amb col·lectius com els antisistema i els alternatius perquè, a més d'interferir en el descans dels veïns, els toleren, diu, coses com aquestes.
És indignant que a Gràcia hi hagi estants instal·lats en els que s'exhibeixen fotografies del Comando Barcelona, en el que es fa apologia del terrorisme, i que a sobre no tan sols l'Ajuntament no retira aquests estants, sinó que els ha donat permís cedint espai a la via pública. Això és una veritable vergonya.
Davant de l'anunci de l'alcalde Hereu, que es reunirà el mes que ve amb les companyies elèctriques, el dirigent del PP l'acusa de no haver fet els deures a temps i no haver exigit a les elèctriques el compliment dels convenis.
El complex cultural Roca Umbar de Granollers, ubicat a l'antiga fàbrica tèxtil homònima, tindrà a partir de l'any que ve un centre de producció i creació audiovisual. Ho ha avançat aquesta emissora l'alcalde de la ciutat, Josep Mayoral. Granollers, Oriol Mondejar.
Bona tarda. L'alcalde de Granollers, Josep Mayoral, preveu que la transformació d'una de les naus d'aquesta antiga fàbrica tèxtil en el nou espai audiovisual de Granollers comencin a principis del 2008. Mayoral explica els equipaments que integrarà aquest nou espai dins de Roca Umbert.
Com l'espai audiovisual que necessitem i que volem, per l'Institut Municipal de la Comunicació, per la TDT, però també per ser aquest viver d'empreses, aquest centre de recursos adreçat als joves productors com un audiovisual.
Quan finalitzi aquesta nova actuació prevista a Roca Umbert, l'antiga fàbrica tèxtil reconvertida en fàbrica de les arts a Granollers, l'equipament disposarà, a més de la biblioteca actual i el Centre de Cultura Popular i Tradicional La Troca, d'aquest nou centre de producció i creació audiovisual a nivell comarcal. L'objectiu d'aquest centre audiovisual, amb un viver d'empreses inclòs, és el d'aglutinar tots els recursos audiovisuals disponibles per convertir Granollers i comarca en un punt de referència pel que fa a la producció audiovisual de qualitat.
Aquest estiu s'ha inaugurat a la platja de Badalona un altre xiringuito gestionat per persones amb discapacitat intel·lectual a través de l'empresa Coinre. La instal·lació s'ha convertit en un èxit de públic, sobretot durant les nits. Catalunya Ràdio Badalona, Carles Carvajal.
Bona tarda. La cooperativa Coinre ha posat en marxa una guingueta anomenada L'Indret, que es troba a la platja d'en Pont d'en Botifarreta de Badalona. La idea va sortir arran d'un projecte de la cooperativa que va decidir fa uns mesos crear una empresa de gelats artesanals. Després va muntar aquesta guingueta amb l'objectiu clar de fomentar el treball per les persones amb discapacitat. Ho explica Francesc Curassans, gerent de Coinre.
La guingueta de platja va sortir com una gran oportunitat, donat que és una concessió administrativa en la qual podíem accedir, i dissenyat pels nostres psicòlegs i treballadors socials, pensem que els nanos poden fer d'aquesta platja una platja diferent en quant als professionals que la tenen, però també en quant als serveis que estan a la sorra.
De cara al proper estiu es plantegen obrir més guinguetes d'aquest tipus.
El Ministeri de Foment ha encarregat els estudis per definir les característiques que haurà de tenir la futura línia de Rodalies entre Cornellà i Castelldefels, al Baix Llobregat, que ha de donar servei a aquests municipis, juntament amb altres com Gavà, Sant Boi i Viladecans. Aquesta línia, que està inclosa en el protocol de col·laboració entre els governs català i espanyol, té com a objectiu cobrir una demanda potencial d'uns 40.000 passatgers cada dia.